Els vincles entre el vi i la creació artística es perden, si no abans, en la nit de la història. A la Bíblia, a l'antiga Grècia, a les narracions homèriques, a la pintura, a la poesia, no hi ha pràcticament disciplina que hagi escapat a l'influx de la vinya, el vi, com a Weltanschauung, una cosmovisió que explica paisatges, persones, emocions i territori. Avui volem consagrar el programa a la cultura del vi i el vi com a cultura, amb dues persones que viuen i potencien aquest lligam. La Montse Serra, que des de l'ella ha impulsat l'editorial Bibop, i la Roser Bernet, agitadora cultural i ànima del Centre Quim Soler, la literatura i el vi, que des del Priorat convoca i fa possibles els millors combois creatius del país. Parlem, per tant, amb la Montse, la Roser i, com sempre, amb la Maria Boigues i el Jordi Puntí. I el Joan Lluís Lluís ens porta els referents vinícoles de Casanova i Stendhal. Avui, des del raïm però sense ira, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Saludant la Roser Bernet, què tal? Benvinguda.
Hola.
Com anem? Montse Serra, què tal?
Què tal?
Un plaer tenir-te a Ciutat Maragda, Maria Boigues.
Com anem?
Jordi Puntí, ben tornat.
Gràcies, com esteu?
Molt contents de tenir-te un altre cop aquí assegut.
Jo també, de seguir.
Avui celebrant la cultura, la literatura i el vi en el sentit més ampli, i dic celebrant amb tota la intenció perquè, Roser, si vols, començarem amb tu. Ara fa tot just 10 anys que va néixer el cicle Priorat en persona, des del Centre Quim Soler, la literatura i el vi. I és aquest espai, expliquem una mica per qui no el conegui, de trobada bidireccional, a més, no? Inspirador, i pel qual han passat ja unes desenes d'escriptors.
Sí, amb l'última edició que acabem de concloure aquest cap de setmana, n'hauran passat, doncs, 35. 35 escriptors des de fa 10 anys. I com tu dius, és una trobada que vol ser bidireccional, és a dir, que no és només els escriptors que venen a presentar les seves obres i que nosaltres els rebem passivament, sinó més aviat és tot el contrari. Portem 6 escriptors cada any, d'arreu dels Països Catalans, gent jove, gent veterana, gent del món de la poesia, gent del món de la narrativa i de la literatura infantil. I el que fem és que 4 persones de la comarca, el que anomenem adalils, els hi ensenyin el seu priorat personal, el seu priorat viscut. No és una ruta turística ni literària. Llavors, a partir d'aquesta experiència, que dura 4 dies, els escriptors tornen cap a casa seva per escriure els textos que els hi pot haver inspirat la seva experiència i tornen l'any següent per confrontar aquests textos amb els alumnes dels instituts, de les escoles i de la biblioteca. I aquests textos són una obra que volem oberta i que sigui alhora individual i col·lectiva. I per aquesta raó els estructurem formalment en forma de diccionari. Ells trien paraules i aquestes paraules, darrere d'aquestes paraules, hi posen definicions, contes, poemes, el que volen. I això es va fent, es va construint any darrere any. I l'objectiu una mica és posar, si no al mapa, si no al món, sí en l'espai virtual, un territori que, des del punt de vista literari i no només literari, ha estat molt invisible o invisibilitzat, i es tracta de fer-lo visible d'una manera el menys tòpica possible i el menys directe possible.
I des de diferents aproximacions culturals, perquè tu parles no només de literatura, sinó parlem d'art, de territori, de paisatge, i efectivament tu entres a la web, després en parlarem, però les construccions del web literari de Priorat en persona són fonamentals. Aquí, per exemple, es pot trobar el diccionari, i allà, efectivament, parles d'aquesta invisibilitat en l'imaginari literari català, no? De manera que també hi ha un punt de militància i de reivindicació.
Totalment. Sense un punt de militància no s'explicaria. Tot i que jo penso que arriba un moment que ja ha de passar fins i tot això. I a més és un punt de militància que sempre ve acompanyada de la festa i de xalar. Si no ens ho passéssim bé fent-ho, no ho faríem, per molt militants que fóssim. I aquí el vi juga un paper important perquè ens ajuda que això sigui sempre una festa.
Tan important que diu la Roser Bernet en el text que ha escrit en el llibre Vins a memòria, editorial Edicions Viva, ara també en parlarem, diu: la literatura m'ha foragitat la bota del padrí i al celler només tinc milions d'ampolles buides i llibres cafits de vi. No?
Sí, perquè el Centre Guim Soler, la seu oficial, diguéssim, és la biblioteca de casa meua, que abans era el celler. I per això dic que ha foragitat les ampolles buides. I els milions d'ampolles buides és el títol d'una novel·la del Pedrolo, que per mi també és interessant que aneu a treure el cap.
Ara hi entrarem. Hem de dir, avui a Ciutat Maragda, la Roser ha vingut amb una ampolla plena, de moment no és buida, dependrà de tots nosaltres si l'acabem buidant o no. En tot cas, també, no en fa 10 sinó 11, que va néixer la revista Papers de Vi, no? Montse?
Sí, aquest any fa uns anys. Exacte. Que vam fundar aquesta revista vinculada al món del vi i de la denominació d'origen a l'Ella,
en aquest cas, vinculat també a la cultura del vi i la creació en un sentit ampli. Un cop més, no parlem només de literatura, sinó d'arts gràfiques, de disseny, de poesia...
Papers de Vi va néixer com una revista, però això és independent, i del que ara em parlaves és de la col·lecció Envinats, em sembla, no? Va, la col·lecció Envinats és com l'eix i el projecte que fa que em decideixi a muntar una petita editorial que es diu Viva Edicions, i Viva Edicions neix amb aquesta col·lecció Envinats. El que vol és vincular el món del vi amb el món de les arts i la creació, i aleshores publiquem 4 plaquetes cada any. Les plaquetes són llibres de petit format que no superen les 64 pàgines. Físicament són llibres molt càlids, hem intentat cuidar molt la forma, i a l'interior hi trobem títols que vinculen això, el món del vi amb el món de les arts, però d'una manera molt diferent, no? Hi ha un fil invisible que jo faig servir que per donar també varietat, no? Hi ha plaquets que són molt vi, hi ha plaquets que són vi, que vinculen el vi a la literatura, com per exemple Les olors en la literatura, del Vicenç Pagès Jordà, la selecció l'ha fet el Vicenç Pagès Jordà. Hi ha altres que són vi i disseny, com una plaqueta que es diu Vins, Vinets i Vinasses, que ens ha fet el Satué, l'Enric Satué, que hi ha molts dissenys inèdits, perquè ell aquí ha plegat tots els dissenys que al llarg de 50 anys de carrera han estat vinculats al món del vi i als destil·lats. Després tenim vi història, no?, d'alguna manera, que és aquest A taula amb Eiximenis, Com veure i menjar l'edat mitjana, on la historiadora Cristina Armengol ens explica què explica com usava de beure i menjar, no? I ho fa amb un to desenfadat, divertit, alhora que rigorós, i posant molts fragments de l'obra, però passats al català actual, de manera que vibra molt, no? I també vi poesia amb el Comadira, no? A partir d'una conferència que va fer sobre els raïms immortals, el poema del Josep Carner, que té 3 versions. Carner va deixar 3 versions d'aquest poema, i aleshores el Comadira el que va fer va ser l'aventura de comparar-los, no? I veure com un poema es va creixent i va madurant i va assolint la seva perfecció, no? Com que es deia Els raïms immortals, per mi ja era una manera de poder capturar aquesta conferència que ell va fer en aquesta col·lecció, no? Perquè la idea és això, és que sigui molt, molt oberta i que el vi hi sigui sempre, però que no em bafi mai.
Després passa de Carner a parlar ell mateix un clos a la Borgonya.
És molt bonic, perquè aquest aplega primer aquesta conferència sobre el poema Els raïms immortals de Josep Carner, després unes proses que, com a diré jo, és molt, molt valorat com a poeta i és molt bo, però com a prosista potser encara m'agrada més a mi, com a dir-ho. I vam fer una selecció d'unes proses d'un viatge a la Borgonya i a la Xampanya, que són precioses. I acabem tancant amb un poema d'ell que es diu Tast. Així que és com una roda, no? Comencem amb poesia per acabar amb poesia.
I com els penses, aquests llibres? Com neixen? Quan, qui té la idea, per exemple, de fer el llibre del Comadira? La tens tu?
Tots els llibres que han sortit fins ara, la idea és meva, l'he tingut jo, excepte un que va ser un regal, que és el de l'Enric Satué. Aquest no, aquest em va venir en forma de regal. Hi havia, som amics, i abans de que nascés la col·lecció li havia explicat el projecte de la col·lecció Envinats, i al cap d'uns mesos em truquem, diu, escolta, quan tinguis un moment, passa un moment per casa, que tinc una cosa per tu. I quan vaig passar per casa seva em va regalar la plaqueta. De tota manera, les altres sí, les altres són... A mi, si hi ha una cosa que vincula tota una sèrie d'activitats que faig, no? És que tenen relació, és que són activitats culturals que vinculen el món del vi amb el món de les arts, val? I aquesta col·lecció ho és. I aleshores, com que sóc periodista cultural, els darrers anys especialitzada en temes, diguem, literaris, però també sóc periodista vinícola, no ho he treballat mai tant com en l'àmbit cultural, però en canvi sempre m'ha interessat el món del vi des de que era petita, potser perquè he nascut en un territori vinícola com és Alella, potser perquè el meu pare era enòleg, no? I ja, quan estava en un vi ens deia que no ens rentéssim les mans en sabó, que no sabríem, no, olorar-lo, no podríem olorar-lo bé, no sé, elements, potser perquè m'interessa el paisatge, també. Bé, el fet és que el món del vi i el món de les arts, no? Han anat en paral·lel en la meva vida, i aleshores és com estic bastant entrenada a trenar els dos àmbits, més fàcil, i aleshores neixen bastant per raons molt diverses, però vaig acumulant.
I per tu com es trenen els dos mons, Roser? Justament la literatura i el vi, on va parar el punt de contacte?
Jo també podria dir, com diu ella, que des de que vaig néixer, com aquell qui diu... Jo sóc del Priorat i la primera vegada que em vaig emborratxar tenia 3 anys. Per tant, suposo que vaig aprendre primer a veure vi que pas a llegir. No sabria trobar l'origen, no el sé trobar, com se trenen de totes les maneres possibles. Quan decidim crear el Centre Quim Soler, que el Quim Soler era un escriptor i periodista cultural que treballava en aquesta casa des del primer dia de Catalunya Ràdio, el nom del Quim ve perquè ve sol, si parlem de literatura, en el meu cas, per qüestions personals, si tu vols, però a la vegada per qüestions personals també i directament vinculades al territori on retorno. Al cap dels anys, el vi és la punta de l'iceberg de moltes altres coses, no és només el vi. Però sí que, i després el que t'hi cabusses poc o molt, te n'adones que la literatura i el vi també sembla que neixin juntes. Vull dir que en tot cas ho trobes des dels orígens, no? I que, per tant, mira tu per allà on tu miris, tant com a motiu literari, tant com a flagell de molts escriptors alcohòlics, tant com per... Mira tu per allà on vulguis, això es trena. I ens hi trobem una mica gairebé per casualitat, però a mesura que vas avançant te n'adones d'aquesta riquesa, te n'adones que aquesta casualitat no era tampoc tan casual, que havia de ser així. I així continuem, i darrere de la literatura una mica com ella també, no només quan diem Centre Quim Soler, la literatura i el vi, el que fem té unes connotacions literàries des del punt de vista estricte de la literatura, sinó que també explorem tots els llenguatges haguts i per haver, perquè pensem que tots els llenguatges són literatura també, i el vi tres quarts el mateix, el vi, que és això que deies, la punta que surt, però darrere del vi hi ha un cep, darrere del cep hi ha una terra, darrere de la terra hi ha una geologia, hi ha un clima, hi ha unes muntanyes, hi ha unes persones que el fan. Per tant, és en aquest sentit que tot se trena, i és una cosa que no s'acaba mai. Mother liked her white wine, she'd have a glass or two, almost every single night after her day was through. Sancerre, Chardonnay, Chablis, Pinot Grigio, just to take the edge off, just to get the glow.
Això cal dir que quan fas l'experiència de relacionar-te amb la literatura a través de la Montse Serra Alella o a través de la Roser Bernet al Priorat, són experiències realment molt agraïdes, perquè no hi ha una juxtaposició, sinó que hi ha realment una anada a bracet, i jo recordo alguna sessió feta amb tu, Montse, de la literatura en cinc sentits, que es tractava, recordo quan vam celebrar Nikos Kabadias amb un vi que es cultiva tan arran de mar que notes el salobre en el gust del vi. Per tant, era ben bé un homenatge al mariner, i a un mariner que no havia viscut mai en terra ferma, i aleshores calia aquest vi que se n'anava mar endins. I les vegades que hem anat també diquem, vol dir autors, editors, poetes, etc, etc, al territori on regna la Roser, anava a dir, a la banda de Falset, el Molar, Escaladei, són també trobades literàries que són molt celebratòries i que sempre hi ha, més cada any hi ha un nou vi, que és el vi de la casa, d'alguna manera, i que va desplegant les ales en tota mena de recitals i trobades literàries. Una d'elles, que a mi m'agrada molt especialment, que és la que consisteix a convidar un autor un cap de setmana i a rodejar-lo de lectors que volen compartir no una presentació o una conversa amb un autor, sinó 48 hores, que vol dir esmorzar amb aquell autor, veure'l despertar-se, adonar-se de si té la paraula fàcil o si és un cargol que s'arronsa, sentir-lo parlar de coses que no són necessàriament les que abordaria en un cara a cara més limitat d'una o dues hores. I jo trobo que és una cosa genial, això de poder intimar amb un autor i veure quina mena de persona hi ha darrere d'aquells textos que t'han atret.
Sí, el Pirat versió original és un altre comboi que és, bueno, no és igual que el Pirat en persona, és com dius tu, és concentrat un cap de setmana i una única persona al voltant del qual els hostes de la casa, que això vol dir 10 persones més, en general, doncs exploren el que el convidat vol. Només hi ha una condició, que una part de l'estada ha de ser coneixement del territori on se troben, perquè si no això podria passar a qualsevol lloc, i no passa a qualsevol lloc, passa al Priorat. I això és la quota que de la militància que deies abans, que deies abans tu. I la veritat és que és un altre format. Jo penso que es complementen l'un amb l'altre. Tots responen també amb aquest intent de que el coneixement dels uns i dels altres sigui fet de manera el més directa possible, sense intermediaris, i el més arrelada en un moment i en un espai. I per tant, doncs, és una altra fórmula, com d'altres que fem, més petitetes, més només de lo de les tertúlies literàries, que és maridar un llibre amb un vi. Triem un llibre i a partir d'aquí l'enòloga de capçalera que tenim ens busca un vi que s'hi pugui relacionar. Això ho fem un cop cada trimestre. I etcètera, i altres 50.000, no us explicaré tot el d'això perquè si no només parlaria jo.
Doncs què us sembla si obrim l'ampolla abans de continuar?
Sí, no, la Roser que s'hi dediqui, mentrestant.
El que m'interessava saber també en quina mesura això que expliqueu, és clar, és molt evident que per la gent que ve de fora a conèixer-ho, aprèn coses, no? En quina mesura la gent del territori vostre també se'n serveix, també se'n beneficia el fet de trobar-se amb escriptors o de venir a veure el maridatge aquest d'un llibre amb un tipus de vi. Com, quina resposta hi ha de la gent?
Val. A veure, en el meu cas, jo tinc, diguem, per una banda hi ha l'editorial que es diu Bibop, però Bibop Edicions, però Bibop, diguem, és paraigües d'altres coses que tenen aquesta relació entre el món del vi i el món de la cultura. Una és la que deia la Maria, de les literatures amb sentits, que precisament el Nikos Kabadias, amb Nikos Kabadias vam iniciar aquest projecte el 2013. Portem 50 i pico de sessions, perquè les fem un cop al mes. I és això, és dir, jo tinc molt clar que una comunitat és rica si que el lloc és la gent, d'acord? I per tant, si les persones contribuïm a fer-la més rica i complexa, aquella comunitat funcionarà millor. Aleshores, la meva aportació, quina podia ser? Doncs jo em dedico a temes literaris i culturals i tinc molts contactes amb escriptors, amb traductors, amb editors, i vaig proposar, en aquest cas, al Centre d'Art Can Manyer, de l'Ella, que per què no fèiem unes sessions literàries i vinícoles un cop al mes. I la resposta, o sigui, és increïble. Jo tinc una mitjana de 40 persones per sessió Això jo crec que hi haurien editors que els encantaria les presentacions de llibres tenir 40 persones.
I venen, m'imagino que venen
i més i tot.
Dels dos mons, del món del vi.
En general, són gent que ha fidelitzat amb el format, val? Gent inquieta, interessada per la cultura, que sap que descobrirà persones o amb discurs, amb sensibilitat, no? Amb coneixements, incorporarà coneixements, o també apareixeran algun dels seus ídols, vés a saber, no? Literaris. I ja et dic, això intento que sigui molt variat, intento, clar, li dono el meu toc, no? Sempre tots són creïbles, perquè tota la gent que porto me la crec molt i crec molt, no?
Jo recordo un enòleg que va prendre la paraula sobre el llibre que estàvem presentant i concretament sobre la traducció.
I ah, va ser, aquest va ser bo. Alice Munro i la Rosa Vila, que era el sommelier, que venia a comentar el vi en aquell dia, va llegir Alice Munro abans de la sessió i aleshores va començar a parlar, a fer un paral·lelisme entre les mares del vi, i la mare de la novel·la, no? De la...
Qui et penses que ets?
I va ser impressionant.
Va ser molt bo, perquè era una lectura molt fina. Sí. No era un pretext, allò de fer un llaç abans de poder parlar del vi, sinó que realment... I després n'hi havia un altre que recordo que estava molt empipat amb la paraula maridatge, que deia, ja n'hi ha prou de parlar de maridar, això no existeix. Vull dir, les coses es casen o lliguen. Lliguen, es diu lligar. Un vi lliga amb un llibre, no marida amb un llibre. I era molt divertit.
Aquest és l'amic Jordi Pujol Ras, que és un enòleg que també mirem que el vi que hi posem, doncs vinguin l'autor del vi o el responsable del celler, algú del celler, però a vegades no poden venir. I aleshores tinc sovint el Jordi Pujol Ras que ens fa el comentari d'això, no? L'enòleg de capçalera, i ens fa el comentari del vi, perquè l'important és que tot tingui un paper, val? I aleshores el vi normalment acostumem a donar-li un cert protagonisme i saber que hi ha la copa, que veurem aquell dia al principi, i després entrem, diguem, en la història literària de cada sessió, no? Però tot té el seu paper, no, res és secundari.
En el nostre cas, jo penso que, com deia ella, jo també subscric la frase del nostre amic que el lloc és la gent, però allà més que de manera gairebé imprescindible. Al Priorat no arribem a 10.000 habitants, per tant, ens coneixem tots. Per tant, aquesta gent d'aquest lloc tenim noms i cognoms, a més, el plantejament d'aquestes quatre persones que són els adalils, siguin els anfitrions, els que ensenyen, els escriptors, això té anada i tornada, perquè els escriptors poden escriure el que vulguin, després pot tenir l'obligació, una de les entrades del diccionari ha de ser cadascuna de les quatre persones que els han acompanyat durant el seu periple pel Priorat. Per tant, ara tenim definicions de les 30 persones.
30 retrats, no?
Són retrats de les... 6 retrats de cada una de les 30 persones, que ara ja seran 34, que han acompanyat 24, perdó, els escriptors. Una d'elles la vau tindre no fa gaire, la Maria Montserrat Domingo. I, per tant, és una manera de retorn, però no només això. Jo penso que una de les coses més interessants del projecte del Priorat en persona és l'intercanvi que es fa amb els instituts i amb les escoles, perquè és aquesta manera de que la canalla d'allà veu reflectit la seva quotidianitat a través de les mirades d'una gent que n'ha fet literatura. Tenim un cas concret, que és la Júlia. La Júlia, la primera edició, ella era alumna de l'institut, va rebre la primera tongada dels 6 escriptors. A l'edició passada, la Júlia va ser adalil. Entretant, la Júlia va fer un treball de final de batxillerat sobre la literatura i el paisatge al Priorat, va estudiar literatura comparada, ha tornat al Priorat i ha sigut adalil. I enguany, un xiquet que està fent primer d'ESO s'ha postulat voluntari per ser adalil a la propera edició. Per mi això és de les coses més riques del projecte. Tot ho és, perquè a més pensem que té un potencial que no l'explotem ni per casualitat. I per tant, vull dir, la bidireccionalitat és forma part de l'ànima i de l'esperit d'aquest projecte.
Déu-n'hi-do, quina
poderosa. I al centre, a més a més, ja que us deia, formalment tenim la seu al Molà, a casa meua, però tot el que fem és absolutament itinerant. Els adalils ja han passat adalils de tots els pobles, per tant vol dir que fem itineraris constantment. Els actes de cloenda els fem sempre en un poble diferent. Cada any organitzem també una poetada, que hi ha una colla de poetes que des de fa 7 anys venen cada any al juny, que fem el juny la falç al puny, i també anem itinerants, és a dir, que som nòmades dins d'aquest espai que és petit, però que és complex.
I que a la vegada lliga amb una... L'altre dia em mirava, parlant d'itineràncies, no?, el llibre de l'Espinàs, a peu del Priorat, ell fa de Capçanes a la Figuera, seguint la Brema l'any 57, no? Li diu un recorregut elegíac, ell parla en aquests termes, de manera que hi ha una història del territori lligada també a aquest tipus de desplaçaments, no? I amb una mirada global.
Sí.
Cal afegir una cosa a les trobades que tenen lloc a l'Ella o al Priorat de la mà de les dues dones que acollim avui, és que, contràriament al que passa a la majoria d'actes literaris, el vi te'l donen al començament. No has d'esperar que callin per veure. I això és molt agraït i hauria de ser sempre així.
Finta la vino, calla la testa, una gran festa va preparar. Se trova in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar.
I quins llibres hem portat uns i altres?
Perdona, abans però, expliqueu-nos aquest vi que estem bevent.
Sí, Roser.
I brindem, vinga. Per la literatura i el vi.
Per molts anys.
I es diu, d'entrada es diu?
Se diu Petit Sinent. Uh-huh. El Mas Sinent és un mas de Poboleda. Aquest vi me'l va donar els de Mas Sinent, que són el Burgos. Això és el celler Burgos Porta. Ell es diu Burgos, Salvador Burgos, i ell es diu Carme Porta. I és un celler petit, és un celler familiar, és un celler ecològic que fa uns quants anys que funciona. És dels cellers també militants pel que fa relació a la defensa del territori, a la reivindicació, etc, etc. És un vi ecològic i és un vi que té bastantes varietats pel que he pogut veure. Té granatge negre, tres Samsó, que Samsó de fet és carinyana, però no es pot dir carinyana perquè hi ha una denominació d'origen que es diu així, per això es posa Samsó. Té Sirà, té Cabernet Sauvignon i té Merlot. Per tant, és un vi que és un vi prou jove, és del 2016, i jo com a explicadora de tastos de vins sóc absolutament nefasta. Això ho podria fer millor la Montse Serra, de l'Ella, que...
No, a veure, jo...
Que té més, sí, jo m'agrada, no m'agrada.
No, però em dones peu a parlar d'una cosa que penso que l'hem de dir aquí, no? Si vinculem el món del vi amb el món de la literatura, hi ha una cosa meravellosa del món del vi, que és que té un vocabulari propi, basat en la metàfora, i riquíssim, no? I ara he fet una llista de paraules, eh?
Mentre t'estaves al vi, eh?
No, abans quan he venit. No, em fa molt de respecte i... No, el trobo molt llaminer, hi ha molta fruita encara, són 3 anys, diu que és jove, però són 3 anys, i no sé com està fet, per tant, però és agradabilíssim. Sap greu que no pugueu...
És molt bo.
Olorar-lo, no? Perquè...
És molt bo, ve molt
bé. Té 6 mesos de criança amb bota de roure.
Sí, és, i per tant no... Tampoc,
no és jove, no.
Es nota la fruita, vull dir que la fusta no tapa res. I això és collonut. I el que és bonic que volia dir-vos, no? Mm. Aquest vocabulari tan ric...
Que ja n'has dit fins un collonut.
No, però, per exemple,
un
vi pot ser afinat. Un vi pot mantenir l'atenció, un vi és madur, un vi és tancat o reduït, pot ser punky, pot ser salvatge, un vi és radical o pot ser-ho, jove, juganer, un vi fàcil, no? Digueu, no, per contraposició complex. Fins i tot, perquè juguen bàsicament 3 sentits, però que és la vista, l'olfacte i el gust, però a la boca el tacte també juga, okay. I aleshores parlen de vi untuós o vi cruixent. Això del cruixent ho trobo impressionant, i és veritat, eh? Celebrós, que mineral, eh? Allò que deies del vi que vam, que vam maridar amb el Nikos Kavadias, esclar, havia de ser salí, no? Sedós, quan passa d'aquella manera, amb aquella finor, no? Mm.
I això jo penso que es relaciona molt bé amb la literatura, no? És el joc de la metàfora.
I és la riquesa lèxica. A mi, per exemple, quan a vegades vas a un restaurant i demanes una copa de vi, no? I llavors t'ho deixen tot en una mena de maniqueïsme terrible, que és sec o afruitat? Anem a veure. Afruitat què vol dir? Quantes fruites hi ha? No té res a una poma amb un plat, no? Quines fruites m'estàs parlant i quina és la secó? De manera que, efectivament, Montse, hi ha tot un ventall, no?
És una pena, que simplifiqui d'una manera tan barroera, però, bueno, mica en mica.
Si em permets, ja que parlem de vocabulari, jo, un dels llibres que portava avui parla precisament, hi ha un moment on es parla precisament del vocabulari, d'interpretar els vins, no? Que és aquesta novel·la de Evelyn Bog, que és Retorn a Brideshead, que la gent la coneix sobretot per la sèrie que es va fer, no? Que la va, diguem-ne, la novel·la era més o menys coneguda i després de la sèrie ho va ser molt més, no? I és una novel·la on s'explica sobretot l'amistat entre dos nois estudiants d'Oxford, un de casa, diguem-ne, de noblesa pràcticament aristocràtica anglesa i l'altre no, i aleshores aquesta amistat es concreta en unes estades del que no és noble, diguem-ne, i que a més té un pare com molt antiquat, fet a l'antiga, no? En l'estructura religiosa i social anglicana, i els altres, en canvi, són més catòlics, no? I aleshores, en aquestes trobades, per tots dos són unes trobades que es narren sobretot a la primera part del llibre, que es diu Et in Arcadia Ego, i són unes trobades, doncs, molt de reconeixement de l'un i de l'altre, de fer-se grans i d'alguna manera de prendre decisions sobre el futur que els espera, que després la novel·la d'alguna manera s'encarrega de desmentir-les, perquè veiem que el que ells han previst doncs no acaba passant o no passa de la mateixa manera. Però, en tot cas, el que m'interessa, i el vi, per cert, hi és molt present, perquè és part d'aquesta descoberta de l'un i de l'altre té a veure amb el vi, no? I doncs són molt, tenen un punt esnob, són molt dandis, llavors van al bosc a beure vi i menjar maduixes i això, no? I hi ha un fragment, hi ha un moment que és bastant al principi que vaig pensar, quan em va venir al cap quan vau dir-me que faríem aquest programa, i aleshores sé que jo el vaig llegir en anglès, sé que hi ha una traducció en català del Ramon Folch i Camarasa dels anys 80, però ara per passar, com que no la tenia, doncs per passar l'estona el vaig traduir així molt, molt per sobre, però és interessant. Diu, el que parla és Charles Ryder, que és aquest amic que va a casa d'aquests senyors, no? Dels senyors de Brideshead. Un dia van baixar les bodegues amb en Wilcox. En Wilcox és una mena de butler, no? Una mena de criat, podríem dir-ne així, no? D'un dia van baixar les bodegues amb en Wilcox i van veure les caves buides, que temps enrere havien hostatjat milers d'ampolles de vi. Ara només se'n feia servir una nau, amb les caixes plenes d'ampolles, algunes de les quals amb un vi que s'havia collit 50 anys enrere. «No s'hi ha afegit res d'ençà que el senyor se'n va anar a l'estranger», va dir en Wilcox. «Moltes de les ampolles més velles demanen a crits que algú se les begui. Ja hauríem d'haver posat a curar les de l'any 18 i les de l'any 20. Però la senyora diu que ho he de preguntar al seu fill, Lord Brideshead. I aquest diu que s'ha de preguntar al senyor. I el senyor diu que s'ha de preguntar als advocats. I així és com ens anem quedant sense reserves. Si seguim així, hi ha prou vi per 10 anys. Però i després què?» En Wilcox estava content del nostre interès. Li vam demanar que ens pugés ampolles de cadascuna de les caixes i al llarg d'aquelles tranquil·les vetllades amb en Sebastian vaig descobrir què era realment el vi. Ens asseiem ell i jo sols al salonet pintat amb tres ampolles obertes sobre la taula i tres copes al davant de cadascú. Fan, això ara no ho llegeixo, però fan tot el ritual d'olorar-lo, tenen un llibre, aprenen una mica com s'ha de fer, no? Llavors diu, a mesura que les ampolles s'anaven buidant, les nostres lluances es tornaven més exòtiques. Aquí és on m'has fet pensar. Un vinet tan tímid com una gasela, com un follet clapejat com un prat en un tapís, com una flauta a prop d'aigües tranquil·les. I aquest és un vi molt vell i molt savi, un profeta a la seva cova. I aquest és un collar de perles sobre un coll blanc, com un signe, com l'últim unicorn. Vols dir que no ens hauríem d'emborratxar cada nit? Jo crec que sí.
És boníssim, com hi posen, més pa que formatge, el profeta dins d'una cosa.
Aquest? Dius aquest?
Bueno, perquè la literatura a vegades també...
mi també se m'ha anat el cor cap al profeta. Sí.
Clar, el profeta dins una cova, a veure quin vi seria, no? Seria maco agafar totes aquestes mostres i intentar-los trobar un vi del Priorat.
Bueno. Ostres, això pot ser una nova forma de concurs, eh?
Sí, bé, hi ha una de les coses que vam fer també i que ara està rodant pel món és un petit monòleg que ho fa el Josep Maria Pasqual, l'actor, que és agafar un tros d'un conte del Roald Dahl, que no recordo com es diu.
El Tast. Potser, perquè l'he portat per aquí també.
Exacte,
és un dels que
el Tast.
T'han punxat el llibre!
Que és una... Doncs, el que sí que vam fer, això es va fer amb el de la biblioteca, és amb D.O. Ara s'ha perfeccionat, però quan vam començar a fer era per les biblioteques amb D.O. Llavors hi havia el tros que era de descriure el vi que estava i que s'havia d'endevinar quin era, que l'adaptàvem a cada cas, no? I per tant, doncs, bueno, buscar com que parla d'un vi molt singular i molt difícil d'endevinar, triàvem també vins que fossin realment, diguéssim, singulars i estranys, no? Llavors adaptàvem, és a dir, que hi havia un tros del text que no era del Roald Dahl, sinó que era nostre, en funció del vi que tastàvem.
Ja que el cites, ja comento que efectivament, ja que és un conte deliciós que Roald Dahl va escriure l'any 45 per una revista que es va recopilar en forma de llibre, que es diu El Tast. Jo l'he portat en una edició molt bonica que va fer Nòrdica, amb il·lustracions a Ivan Barrenechea i la traducció d'Íñigo Jauregui, i és un desafiament, pertany a la categoria de contes adults, el Roald Dahl, no? Que a vegades és més convocat per la literatura infantil, i en canvi té alguns d'ells una crueltat màxima, sí, als contes adults, el Roald Dahl, i en aquest cas és una mena de juguesca que té un financer, no? amb un gran coneixedor del món del vi, un famós gastrònom que és convidat per tercera vegada, és desafiat a endevinar efectivament un vi, no? Però el repte ja és màxim, de tal manera que mentre va avançant les pistes i el sopar i el tast en concret que diu el títol, hi ha un moment on el que està sent desafiat comença amb una precisió que gairebé espanta l'altre, no? Diu, aquí està otra vez, tanino en el paso medio y un pellizco astringente en la lengua. Sí, está claro, ya lo tengo. El vino procede de uno de esos pequeños viñedos cerca de Bechevel. Ahora me acuerdo, el distrito y el río, el pequeño puerto que cubrieron de tierra para que los barcos de vino no pudieran usarlo. ¿Puede ser el mismo? No, no lo creo, no exactamente, pero es algún lugar muy cerca de allí. Y comença a poc a dir, no, no, no és aquest celler, és a 15 quilòmetres més enllà. Amb una precisió que l'altre comença a espantar-se, no pot ser que ho estigui endevinant, he fet el repte més difícil de la meva vida. I després hi ha un gir d'aquests que per qui no l'hagi llegit, doncs no l'espatllarem, un gir d'aquests a Roald Dahl on entens efectivament d'on venia aquesta precisió. De manera que és jo crec que és un text també molt adequat, no? Per fer
sí.
Un tast d'aquests.
Tast de cegues.
Això mateix, un tast de cegues.
Però això que llegies abans, Jordi, que és realment un passatge genial, també, i el que deies, Montse, de vocabularis per intentar restituir una experiència que és que escapa al discurs habitual, en tot cas, és curiós perquè també, és a dir, parlant de llibres com parlant de vins, quan surts de entre bé o és fàcil o agrada molt, que és el nivell realment de la llibreria o del restaurant bàsic, i ho comparteixen, és a dir, aquesta idea que la facilitat és una virtut, a la inversa, també quan vas a segons quins restaurants on comencen a conèixer-te i que t'han palpat unes quantes vegades, que et diuen, mira, aquest vi és estrany, però és una experiència. I aquesta idea de l'experiència, que és ben bé això, que és el viatge que fas de la mà d'un vi o de la mà d'una obra, i que és veritat que després la feina és posar-hi una paraula estable, perquè en realitat són coses que et passen a tu, sí, i que tenen molt a veure amb la teva sensibilitat.
Un altre lligam que hi ha també, que això va ser un Priorat versió original, precisament, que potser és obvi, però a vegades les coses òbvies també s'han d'explicitar, no? Que és el paral·lelisme entre els processos, el procés de fer un vi i el procés d'escriure una obra, no? I això recordo que ho vam comentar perquè la primera persona que va vindre al Priorat versió original va ser la Maria Verbal, i vam anar a visitar un celler de la Figuera, el Ficari, que és un celler petit també, i a part de que el paisatge amb ella recordava el seu paisatge també, doncs parlant amb el Jaume, vull dir, clar, estaven parlant d'uns processos molt similars, no? I de quina manera un llenguatge que és universal, tu també te'l fas particular, el singularitzes i li dones la teua empremta, perquè de bons llibres n'hi ha per tot. de bons vins n'hi ha per tot, però de vins del Priorat només n'hi ha el Priorat. I per tant, l'aposta aquesta de dir, i és aquest paral·lelisme també de buscar llenguatges que amb un el faràs a través, diguéssim, de la lectura i després de l'interiorització del que llegeixes, i amb el viu fas també amb els ulls, amb el nas, amb la boca, amb el tacte, però que en el fons doncs també tenen processos de creació paral·lels, no? I que es poden, per tant, alimentar, i no és per res que si nosaltres donem el vi de bon començament a qualsevol acte que fem, és perquè el vi ajuda, el vi destrava la paraula, per tant, és sense passar-te. No mos acusin de ser... Però vull dir que té sentit també, perquè van junts.
I fins i tot la mateixa idea de llegir un vi, no? I de parlar abans de paisatge i de com un vi explica la terra. Al Priorat teniu dues D.O.s, teniu Montsant i teniu Priorat. Depèn de com incideix el sol sobre una vall o sobre una altra, el vi diu moltes coses, no? I pot ser d'una forma o d'una altra. La llicorella, hi ha tota una sèrie de coses que expliquen un territori i que estan contingudes en una ampolla.
Sí, sí, sí. Bueno, quan diuen que el vi és el paisatge amb una ampolla, sí, és una frase també, però sí que ho és, perquè és el que deies tu ara, vull dir, el Priorat, tot i ser petit, és molt divers, i per tant, fins i tot dins de la mateixa denominació d'origen, sigui Priorat, sigui Montsant, l'interessant és que cada vi sigui repetible, vull dir que no es tracta de fer un vi que, com s'ha fet amb altres èpoques i amb altres D.O.s més grans, que sigui un gust estàndard, que la gent l'identifiqui, però que no hi hagi ni pujades ni baixades. Allà es tracta de tot el contrari. Es tracta de transmetre aquesta diversitat que passa des de la geologia, perquè fins i tot dins de la llicorella hi ha menes de llicorella. A Capçanes cada any fan la nit de les granatges, per exemple, i fan un tast de granatges negres, tots, la veritat és la mateixa, però el sol és diferent. És a dir, hi ha llicorella, hi ha penal, hi ha argila, hi ha arena, hi ha calcari, i tu te n'adones, com si hi ha la mateixa varietat, amb el mateix clima, més o menys, perquè és el mateix terme, la força de la geologia el canvia radicalment. I en un altre lloc serà la diferència d'orografia. En un altre lloc serà un canvi de pluviometria que és estan a tocar, però en un lloc perquè està encarat d'una manera o d'una altra. I, bueno, i en la literatura penso que és tres quarts del mateix, no? És saber ficar allà dins el clima, el més fondo de lo més fondo, que seria el primigeni, que seria la geologia, i jo què sé, ara començarem a fer efecte. Y ya du vin blanc, le petit vin blanc, on boit sous les tonnelles, quand les filles sont belles, du côté de nos gens, et puis de temps en temps. Semble donner la cadence pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens.
Jo estava pensant en una cosa ara, mentre parlàveu, i pensava en una cosa, en els beneficis del vi en la literatura, diguem-ne. El vi, en realitat, és un alcohol de molt bon beure. O sigui, hi ha molt... Jo no recordo, i probablement va lligat això, per això hi pensava... No recordo, o sigui, segurament a l'antiguitat, o antigament, diguem-ne, el vi era una manera d'alcoholitzar-se, evidentment, però no recordo llibres o novel·les o exemples on l'alcohòlic sigui pel vi. Ho recordo més per espirituosos, vodkas, els russos
això,
i tot això.
Això és,
no?,
la teva veta nord-americana. Jo que sóc francesa, sí, et puc dir que és el vi.
Sí? Veus? Jo no ho tinc... Però m'estàs parlant d'autors més antics?
T'estic parlant d'autors contemporanis.
Veus?
Houellebecq beu vi. Bàsicament.
Sí. Bukowski també.
I...
Bukowski també beu vi.
I Duras...
Bukowski beu de tot, eh?
Bukowski beu de tot.
la Duras és el vi, de manera molt clara.
Curiós, veus? Doncs jo no ho hauria... Però han escrit sobre el vi.
França, la Mediterrània, diria jo.
Han escrit sobre l'alcoholisme.
Sobre l'alcoholisme.
Sí, realment. I després la presència de... Bueno, després pots tenir a França, esclar que hi ha també espirituosos de tota mena, però és el vi que domina completament.
Perquè diria que no només a França, és tota la Mediterrània. perquè
sí, és molt
casa nostra, Itàlia, sí. Portugal, vull dir que és, jo penso que és més la cultura, on hi ha, on neix el vi, diguéssim.
De la vinya.
No?
Tinc un amic que és propietari d'un celler i és enòleg, que explica la diferència entre el món anglosaxó en relació al vi i el món mediterrani. Pels mediterranis, nosaltres som productors, o sigui, a la Mediterrània hi ha les vinyes i fem el vi. Per mil·lennis, bueno, o per desenis, el pa i el vi ha sigut el nostre aliment de subsistència, no? Llavors, en aquest sentit, potser ens ha costat més de donar-li un cert valor, no? En canvi, els anglosaxons no són productors, són importadors. I el que han sabut fer és, agafar el vi i ja l'han tractat d'una altra manera, ja l'han begut d'una altra manera. I han tingut la capacitat de vincular-lo a la cultura i a crear-li aquest valor afegit, que ara en diuen, no? Aquesta aura especial. Jo crec que hi ha una mica d'això, també.
Sí, potser. Ja, quan estaves dient això que has dit abans del pa i el vi, m'ha vingut al cap el poema de l'Enric Casasses, que diu: només tinc una paraula que fa goig i fa patir. La veritat és una taula per posar-hi el pa i el vi. És que m'ha agafat així.
M'imagino que pel paladar de molts nens també ha estat un aliment, no?
El pa amb vi sucre.
Veus?
Però això que deies i que precisaves de... Feies la diferència entre antigament, vulgui dir el que vulgui dir, sí, antigament, sí, sí. I ara... jo he vingut amb un llibret que no arriba ni a la categoria de llibre, té un llom de 2 mil·límetres, de tan petit, però que és del Tractat del bon ús del vi del Rabelais.
La Montse ja se l'està mirant per veure si el pot publicar.
Però espera, sí, perquè és que té una història, home, sí, per molts aspectes, però la cosa és que tu llegeixes François Rabelais, Traité du bon usage du vin, perquè això és un llibret que existeix en francès en una editorial, l'Encantadora, que és en allà, però té una història molt estranya, perquè en realitat és un text que han descobert uns investigadors txecs, que no se n'ha conservat l'original francès de cap de les maneres, sinó que és un traductor txec de començament del segle XVII que va decidir publicar això. I per tant, aquest llibret en francès és una traducció del txec d'una obra de Rabelais. Aleshores, hi ha tota una discussió per saber en quina mesura és ben bé de Rabelais aquest llibre. Perquè, a més, aquest traductor txec explica en el llibre que publica el 1622 que això és un llibret extret de les obres en plural d'un gran savi i metge que es diu Rabelais i que és de la ciutat de Lió, és tot el que diu. Però esclar, penses, bueno, això és un compendi, és què? El cert és que hi surt Pantagruel que decideix que dirà el seu decàleg del vi i que a més demana que sigui gravat en pedra, que és com s'han de fer les coses serioses. En realitat no hi ha el tal decàleg, que és una mena de divagació bastant pintoresca, que evidentment reivindica el pare veritable de l'humanitat, perquè el pare veritable de l'humanitat no és Adam, és Noé, com tots sabem, i Noé doncs comença la història de l'humanitat nostra amb una borratxera. Per tant, som fills del gran invent de Noé, que és el vi, precisament, el de les primeres coses que fa quan finalment les aigües baixen i que aquella petita arca ha sobreviscut al diluvi, és inventar el vi i lliurar-se el vi, i d'aquí neix una branca, que és la branca maleïda, que és la que ha rigut davant de la nuesa de Noé, i els altres dos fills que no se n'han rigut i que desgraciadament nosaltres som figura que descendents dels que no riuen. Això també és una cosa una mica sui generis.
Bueno, per això necessitem el vi, també.
Exacte. I aleshores aquest llibre és una aberració, tot sigui dit, perquè a més es dona el cas que, esclar, fan tornar al francès una cosa que en principi s'ha creat en francès però que es vehicula a través del txec, però que a més el traductor del txec no està clar que traduís del francès, sembla ser que va traduir Rabelais de l'alemany, és a dir, que és un embolica que fa fort, que comença a semblar una mica el que pot fer una persona en estat de borratxera. I tal és la borratxera que la traductora contemporània, aquest llibre és un llibre que s'ha publicat ara fa molt poc, esclar, es planteja en quin francès ha d'escriure la seva traducció de Rabelais. I diu, home, jo no puc fer un text figura que d'època. I aleshores fa un invent. I tot això és per dir que probablement la cadena de gent que hi ha darrere d'aquest minúscul tractat del bon ús del vi demostra que el bon ús del vi és una cosa molt difícil d'aconseguir i molt difícil de temperar.
Jo crec que, Montse, hauries de buscar un medievalista que et faci la versió en català, traduïda al segle XVI...
I trobar de Montserrat.
Rector, al segle XVII, pel rector de Vallfogon, o el qui sigui, i trobar de Montserrat, exacte, i publicar-la.
Bona idea.
Sortiré d'aquí, efectivament, que recarrega.
En tot cas, el que no hem dit és que a l'ella i el priorat es troben en molts moments i en molts escenaris, però que el proper llibre de Bebop precisament serà una selecció.
Sí, i expliquem que a més la Montse ha vingut avui a ensenyar-nos en primícia la coberta, de manera que tenim priorat en persona en estampada.
A veure, les dues properes plaquets, que són seran la 7 i la 8, que corresponen a la 7 i la 8 de la col·lecció, estan a punt de sortir, al novembre a les llibreries. I la que fa 7 és aquesta priorat en persona, que jo tenia claríssim des del principi que aquesta plaqueta havia d'existir, perquè efectivament, com ha dit la Maria i com ha explicat la Roser també, és un projecte que té tantes virtuts que el que hem de fer, jo penso, és donar-lo a conèixer i difondre'l en les nostres possibilitats. I la meva és publicant una plaqueta que recull, doncs això, una selecció d'entrades de diccionari dels 29 escriptors que fins abans de la setmana passada han passat, durant aquests 10 anys han passat pel priorat en persona. I aleshores és bonic, no?, perquè és un viatge i és, clar, fer literatura d'un paisatge te n'adones que no és fàcil. Però també te n'adones de la diversitat de maneres d'entendre'l i de captar-lo i d'explicar-lo. Clar, bueno, això és fer literatura, no? I jo penso que aquest llibre, això, agradarà... Primer, que es fa de molt bon llegir, que és molt ric, que tenim aquí autors de primera i última fila i d'altres que potser menys, però amb aportacions meravelloses. I és una manera de contribuir a la celebració dels 10 anys d'aquest projecte. I tot el que puguem fer per donar-lo a conèixer, crec que és important, perquè passen coses fantàstiques fora de Barcelona.
De fet, les millors sovint passen fora.
És que és la perifèria. La perifèria,
no exagerem. També hi ha un localisme barceloní molt guapo.
Sí, però Maria, però normalment el que passa és que el localisme barceloní potser sí que acaba tenint difusió i la perifèria no s'hi arriba, no? A vegades fa mandra, falta de temps, falta de, no sé, d'interès, i en canvi són projectes, hosti, meravellosos, no?
Això està clar.
L'única vegada que una televisió ha vingut a interessar-se pel priorat en persona va ser aquest senyor d'aquí davant, el David Guzmán, a la primera edició.
Sí, i va ser fantàstic conèixer tot el projecte, tots els escriptors, els adalils, tot el... Vaja, que està molt ben parit, conceptualment, tot plegat. I efectivament, com deia la Montse, tots els escriptors que han passat per allà, i no únicament això, sinó que en conec un grapat, i tots ells tornen d'allà encantadíssims, amb el paisatge, amb el projecte, amb la complicitat... És així?
Bueno, i també hi ha una cosa que és la que ens torna també a la literatura, que és intimar, no? Quan explicaves que es tracta de fer venir gent de fora d'un territori perquè siguin acollits per uns anfitrions que els ensenyen realment el paisatge íntim d'ells. És a dir, que d'alguna manera és l'antiturisme, és anar en un lloc per anar en els replecs d'aquest lloc que tenen a veure amb una història singular, que és la d'una persona, i la d'una persona que evidentment té un lligam amb un lloc que és col·lectiu, amb una història que és col·lectiva, amb un paisatge que és de tots, però el cert és que és la percepció particular d'aquell lloc que es transmet, i jo diria que aquí estàs en el viu de la literatura, és ben bé aquesta l'experiència, és a dir, és connectar amb una cosa que evidentment és col·lectiva per essència, vull dir, la virtut primera, la vocació primera de la literatura és ser traslladada fora de si mateixa, però passant sempre per aquesta esfera que és la de la intimitat, i això és molt bonic, aquesta manera de treballar el paisatge com una cosa íntima.
De fet, amb la Montse es vam conèixer també per això, perquè ella des de Vilaweb es va interessar al projecte.
Sí, sí, recordo.
Que genera molts convois que diem nosaltres.
Vaig llegir. Centre Quim Soler, la literatura i el vi. Em dic, no pot ser.
Això existeix.
Il primo bicchiere di vino che ho bevuto in vita mia l'ho bevuto, Maria, alla tua salute. Ricordi, Maria, quelle nostre giornate di vento, il cielo lo sa, quante volte mi hai detto di no.
I quins llibres heu portat totes dues?
Jo, com que podia agafar un munt i ja he sortit de pressa i corrents perquè amb els aiguats... Sí, i això volia dir que avui hi ha un celler que ha desaparegut. Amb i un celler d'una família d'un escriptor. És també la literatura i el vi, i en aquest cas l'aigua. El celler Rendemes 10 de l'Espluga aquesta nit ha deixat d'existir. I com que no tinc el telèfon del Joan Render, si m'escolta, des d'aquí una abraçada... llibres que han portat, perdona, però és que m'ha agafat així. Jo volia agafar la Bíblia, però no l'he agafada. Llavors he agafat quatre llibres, dos de dos poetes catalans, el Vinyol i l'Estellers, perquè penso que són, no són els únics, però són dos dels que el vi el fan, el beuen, el festegen i el celebren, i a més el fan ser amb les situacions més quotidianes, que finalment és el que a nosaltres des de casa nostra ens interessa més. Després també un del Ricardo Reis, el Pessoa, un dels heterònims del Pessoa, perquè també és un altre d'aquesta cultura que dèiem de la Mediterrània, que canta el vi, no llegiré res perquè sóc fatal llegint en veu alta. I després n'he portat un altre que és més que res per comentar el que representa aquest llibret, que literàriament no és res de l'altre món, però és un llibre que és una col·lecció de l'editorial Stock francesa, que es diu Écrivain, és a dir, que juga amb escriptors i els vins, no? És una col·lecció que dirigeix el Philippe Claudel, i que són, bàsicament, és una col·lecció que està dedicada a fer llibres on el vi tingui un paper. Els francesos, que són els reis del mambo amb aquesta mena d'invents, doncs en tenen uns quants. Tenen aquests, després en tenen un altre, que és de sèrie negra, que em sembla que es fa ja, que són novel·les de sèrie negra que estan ubicades en cada una de les apel·lacions d'origen, és a dir, denominacions d'origen de França, no? Després un altre que és un manga, que és sobre també, sobre això, aquest bàsicament és Sant Emilion, fixat molt allà, no? Vull dir que tenen un munt de coses. Aquí, en temes de literatura i vi, hi ha festivals, bàsicament de novel·la negra també, aquest de l'Espluga, que parlàvem ara, una de les que es diu El vi fa sang, i que es fa a l'Espluga de Francolí, i que l'última edició que jo vaig anar, una de les activitats es va fer amb aquest celler que ara s'ha endut el Francolí, i és, vull dir, són, no hi ha gaires iniciatives aquí amb cosa de literatura i vi, diguéssim, com a producció, no com a lectura, sinó com a producció, no? Sembla que hi ha un premi que això ho portaves tu apuntat, em sembla.
Hi ha un concurs literari, bueno, sempre hi ha, hi ha tants premis literaris que com a mínim un, no?, havia d'estar vinculat al vi. Que ara recordo aquell article, Jordi, que demanaves
que es posessin d'acord per
no de dir, bueno, potser n'hi ha masses.
Sí, pot ser, sí, sí.
Bé, és igual.
Sí.
El tema és que només n'hi ha un. Es diu... Premi de novel·la curta, Celler de Lletres, l'impulsen des de Sant Sadurní d'Anoia.
Hi havia també des de Sant Sadurní, durant molts anys es va fer el Premi Sansoví de Literatura Gastronòmica,
ah, sí,
que a vegades tant havia caigut, recorda, Comadira, precisament, era un dels membres del jurat, no? I alguna vegada ens doncs, havia
però
també
no
tocat.
Des de Sant Sadurní, des d'uns cellers... Bueno, vull dir que hi havia molts
un
diners...
Un dels patrocinadors era Freixenet, efectivament.
Sí. I aquest és més modest.
De fet, m'ho hem anat dels llibres a les coses accessòries, diguéssim. Algú m'ho va dir, per què no feu un premi des del Centre Guim Soler de Literatura i Vi. I jo personalment m'hi vaig negar rotundament i m'hi continuo negant rotundament. Jo penso que això tampoc no m'interessa, aquesta col·lecció
aquestes
que diu l'escrivenc.
Aquestes col·leccions temàtiques,
diguem. No li trobo cap mena de sentit. La veritat és aquesta. Vull dir que ho porto perquè és un... Bueno, perquè existeix i perquè hi ha gent doncs, que li interessa fer-ho així. Però jo crec que el vi ja té els seus camins, ja se'ls troba per ser la literatura i la literatura per anar-se a veure amb el vi. Vull dir, no cal fer invents d'aquesta mena, no? Vull dir que no...
No
és per aquí.
Ho deixem als francesos, que en saben molt, i ara em venia al cap un diccionari de Bernard Pivot, que es diu Diccionari de la Banda del Vi, que va publicar aquí Païdors. És molt bonic perquè connecta efectivament literatures, autors, títols, referents de tot tipus, però efectivament és molt francès i bàsicament parla de Bordeus i Borgonya.
Però és que això n'hi ha un fotimer. Hi ha una associació a Bordeus que la porta un francès que és originari d'Àvila i que es diu Amancio Tenaguillo Cortázar, que es diu...
És real, aquest
nom. T'ho juro. Es diu... Ara no em sortirà la paraula, no em sortirà el nom, però és igual. És una gent que organitza... Que tenen, han publicat algun llibre que és sobre el vi a la literatura, la sang del... La tinta del vi, etcètera, etcètera. Llavors, el que sí que hi ha és molts estudis, i això sí que seria interessant de fer, i això nosaltres ho vam mig insinuar al Rovira i Virgili, fer alguna recerca sobre el vi a la literatura catalana, per exemple. Perquè els francesos això sí que ho tenen. I també ho tenen els espanyols, en molt cas, per exemple, el celler de la dinastia Vivancos va pagar a la Universitat de La Rioja un treball, que és un llibre super d'aquests luxosos i tot plegat, que és un estudi sobre el vi a la literatura, no només espanyola, sinó universal. Tot això, allà al Centre Guim Soler tenim un munt de bibliografies, de coses d'aquestes, però en altres fet i fotut no és ben pel que ens interessa. Tot i que pensem que estaria bé que algú fes aquesta recerca, però en tot cas, nosaltres hem decidit tirar per una altra banda, no? Vull dir, però això no trau, com deia, que sí que es podria... explorar.
Sí, el que primer hauríem de dir és que dins de la literatura vinculada al món del vi, diguem, forma part de la literatura gastronòmica, però ocupa un espai molt petit comparat amb tot el que s'escriu sobre gastronomia, cuina, etc. I si no, només cal anar a les llibreries a veure...
Sí, la proporció.
Una bona llibreria, una llibreria que tingui una bona, diguem, oferta de llibres de gastronomia, doncs la majoria, o sigui, pot ocupar, els llibres poden ocupar tot un pany de paret, però els vinculats específicament al món del vi, al món de les begudes, potser un parell de lleixes. Vull dir que en proporció és molt més petit.
Potser després... podríem proposar, perdó, alguna llibreria que fessin una taula de bebedors i una taula d'abstemis, a veure què sortiria. Seria interessant, eh? I la taula d'abstemis també seria interessant.
Molt bona.
Llibreters?
Sí, sí, exacte.
La cosa és que hi ha... I llavors, dins del món del vi, el que m'he fixat és que hi ha llibres, sobretot, sobre vins, sobre història, això que dèieu, no? D'alguns sommeliers, algunes memòries, hi ha guies, i hi ha poca ficció. És possible que passi, com em passa aquí amb la col·lecció en vinats, que la gent, moltes llibreries no posen aquestes plaquets a la secció de vins, sinó que les posen, doncs, si és més literari, a la secció de literatura o de poesia o d'història, no? I a vegades passa que hi ha llibres que contenen molt de vi, però no el posaràs mai a la d'allò.
Malament.
I en aquest cas, per exemple, doncs us porto una primícia.
Segona primícia.
La segona primícia, la primera priorat en persona, i la segona és l'altre plaquet, que és una cosa una mica especial. I m'ha fet pensar, quan deies lo del profeta a la cova, quin vi li posaríem. Li podríem posar el vi que Ulisses porta a Polifem. Perquè aquesta plaquet és una mica un llibre, en diríem, perquè ens entenguem, un llibre d'artista. Conté una cosa que en diuen leporello, per entendre'ns, un desplegable en forma de plegat en forma d'acordió. En aquest cas, el leporello que conté aquesta plaquet, que es diu, la plaqueta es diu Polifem el Beverri, i és la història, diguem, dibuixada, pintada per l'artista Joma, del cant de Polifem, del Cíclop. I perquè Joma és un artista que, bueno, ja ho sabeu, si l'heu seguit també quan feia les col·laboracions al magazín de La Vanguardia, no? És un home que coneix en profunditat sobretot l'Odissea, la Ilíada també, però sobretot l'Odissea. L'ha llegit de moltes maneres, se l'ha mirat de moltes maneres, i també se l'ha mirat des de la mirada del món del vi, i perquè és un clàssic ple de referències vinícoles. Per exemple, parla de l'ona vinosa, no? per dir alguna
cosa. El mar sempre és el mar color de vi.
Sí,
sí, exacte.
I aleshores li vaig dir, Joma, hem de fer una plaquet, tria un cant de l'Odissea i il·lustra'l, no? Però va estar en un moment, jo penso, el Joma... tocat, no? Bueno, vull dir, un gran moment creatiu, i en comptes de fer el clàssic allò, il·lustrar el text, va fer aquest desplegable, que és una meravella, no el podeu veure,
en donem fe, tenim aquí aquest desplegament on efectivament s'explica, doncs, aquest moment del cant on el ciclop acaba emborratxat per part d'Odisseu per poder sortir a la cova. Sí.
Hi ha una part molt bona, una primera part, quan Ulisses i els seus companys arriben a la cova, com queden tancats, i aleshores la primera, diguem, les primeres cares acaben amb que Ulisses li clava l'estaca a l'ull, no? I la segona part, diguem, del desplegable, que són 12 cares, és que es diu ràpid, són 144 centímetres, hem tingut molts problemes per imprimir-lo. Doncs aquesta segona part és tota atacada de vermell, perquè és d'alguna manera és la visió subjectiva des del ciclo, no? Bé, doncs aquesta plaqueta anirà amb aquest leporello acompanyat d'un opuscle cosit amb la traducció de Carles Riba, l'última versió que va fer, i un pròleg del Joma explicant-ho, no? Vull dir que...
Caram, tu, quina exquisidesa, que a més ignorava que tingués el nom del criat de Don Giovanni. És aquesta, el leporello és aquest desplegable.
Jo no sabia que es deia leporello, m'ho va explicar el Joma, però...
Bueno,
és igual, desplegable en forma de corrió, perquè ens entenguem.
Àlies leporello.
I això, Montse, ho podrem...
I això,
Montse, ho podrem trobar a les llibreries, també?
I això, les llibreries, també... Primer arribarà el priorat en persona, a primers de novembre, i jo espero mitjans cap a... Potser la segona quinzena ja tenia el...
És imminent.
Tenia, sí. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. I walked in town on silver spurs, the jingle too. Jordi, abans d'acabar, una última referència que tens aquí.
Sí, perquè, bueno, precisament amb això de la ficció, no?, d'autors de catalans que hagin escrit al voltant del vi o al voltant fins i tot d'una ampolla concreta de vi. I a mi m'ha vingut al cap la primera novel·la que va escriure la Imma Monzó, que es deia No se sap mai, l'any 96, va publicar-la, I bé, la història, realment, el MacGuffin, fins i tot, podríem dir, de la història, és una ampolla de vi, concretament d'un Geburtstraminer, no? Sembla que ho dic bé. Geburtstraminer. És la història d'un noi que ha acabat la carrera, torna a casa. Tota la novel·la se situa al nord de França, Suïssa, sud d'Alemanya, sud-oest d'Alemanya, i aleshores aquest noi torna a casa, ha acabat la carrera, ha de prendre decisió sobre el seu futur, i no sap exactament cap on vol anar. Fa 4 mesos ho ha deixat amb una nòvia amb la qual semblava que anava molt en sèrio, però finalment no ha funcionat. La nòvia li deia que, concretament, li diu, és que ets menys del que representes, que és una complicació important per ell, que no ho acaba d'entendre, no? Per dir-ho així, diu...
Quin fàstic!
Sí, ets, una cosa és ser una cosa i l'altra és representar una cosa, i tu representes més del que ets, li ve a dir. Bueno, total, que aquest noi està a casa seva enfrontat a aquest mar de dubtes, i aleshores un dia troba al celler de casa, ell forma part d'una família bastant esnob, on a tots els agrada molt el vi, i al celler de casa troba una ampolla de vi entrenyinada amb una etiqueta de color blanc, i l'agafa i pregunta de qui és aquella ampolla, qui la va comprar. Ningú en sap donar la raó, i aleshores, mirant aquesta etiqueta blanca al contrallum, troba dues coses. Troba que d'una banda hi ha unes lletres blanques que les llegeix amb tot un sistema que expliquen que qui begui aquell vi en companyia patirà o viurà amb aquella altra persona una transmigració de les ànimes, és a dir, que serà aquella mateixa, ell mateix i l'altra persona al mateix temps durant un mes, i llavors els efectes s'esvairan i no ho recordarà mai més. I aleshores, això d'una banda. L'altra cosa que hi ha és una referència petita, uns números i unes lletres, que després de pensar-hi una mica, juntament amb l'ajut d'un amic, acaba descobrint que és una referència al temps retrobat de Proust. I aleshores busca el fragment del temps retrobat de Proust. I jo el llegiré ara perquè m'ha fet pensar, quan dèieu aquesta unió de l'art i el vi, no? Aquesta barreja, aquesta capacitat de parlar de moltes coses a partir d'una sola, m'ha vingut al cap aquesta cita, que està, diguem-ne, a l'essència de l'etiqueta del vi. Diu, i això són les paraules de Proust, diu, únicament a través de l'art podem sortir de nosaltres mateixos, saber allò que veu l'altre d'aquest univers que no és el mateix que el nostre i del qual els paisatges ens serien tan desconeguts com els que hi pot haver a la Lluna. Gràcies a l'art, en lloc de veure un sol món, el nostre, veiem com es multiplica i tenim tants mons a la nostra disposició com artistes originals hi ha, més diferents els uns dels altres que els planetes que circulen per l'infinit. Llavors ella continua, i bla, bla, bla. Vol deixar entès que per ell això és important, però que hi ha una altra cosa, no? Llavors, ell el que fa és, a partir d'aquest moment, començar a intentar a trobar qui és la persona ideal per veure's aquest vi. I parla primer amb els pares, ja veu que els pares no hi estan interessats, parla amb el seu germà, que és un gran enòleg, però és un esnob, i li diu, aquest vi no deu valdre res. Diu, encara que m'expliquis tot això, no m'interessa. Es troba amb aquesta nòvia que ell valora seriosament, que potser seria la manera que aquesta exnòvia entengués de debò com és per dins, si hi hagués aquest exercici, però al final ho desestima, i acaba trobant un amic, un molt bon amic, que es diu Uwe, i que ell creu que és molt diferent d'ell i que seria ideal, i el convenç. I aquest, la descripció que fa de l'Uwe es diu, l'Uwe ho era tot menys barreja, era múltiple, com tots nosaltres, però de manera successiva, mai simultània. Jo vivia en una simultaneïtat d'idees, opinions, desitjos, personalitats i emocions contradictòries. Ell vivia a fons cadascuna d'elles, una darrere l'altra, en ràpida successió, però mai a la vegada. Un dia era un home impregnat de classicisme i tot era ordre clàssic dintre d'ell i al seu voltant. I un altre dia era un romàntic tenebrós i despentinat. L'endemà al matí era un palestí ardent i a la tarda un escocès enyorat. Per tant, amb aquest panorama, ell pensa que realment el seu amic serà la persona ideal per fer aquest intercanvi de personalitats durant un mes. I es veuen el vi junts.
No el segueixis, potser, no?
I aleshores s'acaba la primera part del llibre i comença la segona part i aquí ja no explico res.
Gràcies, perquè estem aquí agafats a la trama.
I arribo a la conclusió, és un vi rosat. Jo no me'l prendria mai.
No, 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 per
què? Si em vint...
El Gewürztraminer és rosat.
No, és blanc. No, és blanc.
El Gewürztraminer és blanc. Ja, però vull dir, és un vi que enganya, aquest.
Va ser el primer llibre que vam fer per la tertúlia literària.
Aquest de l'Imma Monzó.
De l'Imma Monzó, perquè realment el vi tenia una...
Sí, té una importància.
Una importància.
No? I fixeu-vos que us he explicat, sembla que hagi explicat molt, però no són ni 80 pàgines de la novel·la. Vull dir que té moltes sorpreses. Sí.
Gràcies. Escolteu, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per les contribucions. No acabaríem mai, en Roser, per molts anys, són 10 anys, però vaja, això està creixent de forma exponencial, eh? Ara, a més, una plaqueta que ho celebra, caram. Enhorabona.
I ens sentireu a parlar.
Oh, i tant, i tant. Montse, que vagi molt bé. Gràcies també per les primícies que ens has portat avui.
Gràcies,
en forma de llibre. Maria, que vagi bé.
Fins a la pròxima.
Descobrirem si és apòcrif o no, eh?
Fins a la pròxima amb una altra bona ampolla. Està molt bé, això ho hem de dubtar.
Jordi, que vagi bé.
Que vagi bé.
La llibreria Ona us ofereix aquest espai.
Tornem-hi, no hi ha castanyada sense castanyes, no hi ha literatura sense biblioteques i a vegades fins i tot les dues coses conflueixen, la literatura, la ficció i les biblioteques, tot allà amalgamat, i el Joan Lluís Lluís aquesta temporada ens ho està portant i empaquetant, eh? Cada setmana, com estàs?
Bé, molt bé, una mica ebri avui dels vins que he intentat trobar al voltant de les biblioteques.
Ah, pensava que era el moscatell i el moniato, no? Molt bé, vi al voltant de la biblioteca, això es troba, eh? Això...
Es troba. Hi ha molts exemples de gent que beu alcohol a biblioteques, però jo he pensat enfocar-ho d'una manera diferent, perquè de seguida m'ha vingut, quan he pensat en la temàtica, una imatge del capità Haddock en el coet que el porta cap a la lluna amb Tintín, que obre el tractat d'astronomia que ha dut des de la Terra, i a l'interior del tractat d'astronomia hi ha dues ampolles de whisky. Mm-hmm. Llavors he pensat, aviam, quins altres exemples hi ha o puc conèixer de biblioteques que serveixen a dissimular begudes alcohòliques?
Hauria de pensar-hi una mica, eh?
Sí, clar, no és un endevinar.
Intentava recordar fins i tot el nom del whisky del capità Haddock.
Loch Lemon. Alguna cosa
així. Sí, senyor.
I llavors he trobat dos exemples bastant clars. Un que sembla verídic, que és de Casanova, Giacomo Casanova.
Sí, que també el vas portar un dia.
I tant, perquè també va passar per Catalunya. Sí, llavors, sí. El 1742 va anar a Constantinople, en els seus periples per Europa, així passava d'un lloc a l'altre, per motius que no sempre s'han esbrinat encara que ells us expliqués. I allà hi va i està molt content d'anar a veure un francès que s'ha instal·lat allà, un tal Claude Bonneval, que era un aventurer de tipus Casanova, que havia també voltat per tota Europa, però ell, a més, perseguit per diverses policies, i que al final s'havia instal·lat a Constantinople, s'havia convertit a l'islam per tenir la protecció oficial de l'estat turc, i havia aconseguit el títol de Pasha, per tant, era Bonneval Pasha. Mm-hmm. I tenia una mansió amb servidors, vull dir, es notava que havia trobat el seu lloc, i Casanova el visita, i doncs el Pasha li diu, mira, t'ensenyaré, o us ensenyaré, senyor Casanova, la meva biblioteca. Llavors el porta en un laberint de sales, en una cambra petita, hi ha un armari tancat amb clau, obre l'armari, una cortina, treu la cortina i es troba Casanova amb tot d'ampolles de vi, de licors i coses d'aquestes, i està com molt, molt sorprès i no sorprès, perquè clar, és complicat en un país musulmà. Hi ha d'altres exemples famosos de incloent-hi de musulmans que a vegades han hagut de fer trampes. Se sap que quan hi ha una cosa prohibida necessàriament també sorgeix la qui vol fer trampa a la cosa prohibida. Llavors,
Sí, és la història de la llei seca, no?
Exactament. Exactament. Llavors, i no sé si Stendhal es va inspirar o no de Casanova. No crec que Stendhal necessités inspirar-se de Casanova per idear una idea una mica similar. En una de les seves novel·les poc conegudes perquè inacabada, que es diu Lucien Lewin, hi ha un personatge, el personatge principal és un jove sotsoficial de casa bona, que és republicà en un moment en què França és monàrquica, i que es troba embolicat amb problemes morals perquè ha de defensar, per guanyar-se la vida, ha de defensar les estructures monàrquiques contra les quals ell voldria lluitar. Probablement hi ha una part de Stendhal aquí, en tot cas una part. I llavors aquests dos oficials explica que és, hi ha una guerra amb d'altres oficials, i n'hi ha un que diu: veniu a la meva biblioteca. I ells no s'amaguen a la biblioteca, són ampolles de vi, fins i tot diu quines, de vi la gol, diu un Kirschwasser de 1810, un conyac de 12 anys, una aniseta de Bordeus, de la casa Marie Brizard, i aiguardent de Danzig amb paietes d'or, diu això. A mi m'ha sorprès molt, paietes d'or a l'interior d'una ampolla d'aiguardent, però realment no hi entenc res, i per tant que se'm perdoni la ignorància. Llavors fan broma amb això, anem a llegir una mica, i vol dir anem a emborratxar-nos. I podria no passar d'aquí, però se sap que aquesta novel·la, Lucien Leven, Stendhal no la va voler publicar perquè tenia por dels problemes que tindria amb la censura, tenia por de ser castigat, perquè ell havia estat militar a l'època de Napoleó, havia sobreviscut a la restauració monàrquica i no volia tenir problemes, i per tant hi ha alguns elements d'aquesta novel·la que li devia fer por que fossin fets públics. No dic que aquest episodi de la biblioteca, la falsa biblioteca, sigui un d'aquests episodis, però crec que deixa entendre o ser menys preu que sentia envers la seva pròpia classe d'oficials, que pinta com gent bastant inculta, obsessionada per beure, per menjar, probablement pel sexe, tot i que no ho diu, però es veu que és tota aquesta cosa i que ell no s'hi devia sentir gaire bé. De fet, se sap, en tot cas se sap, es diu que Stendhal, seguint l'exèrcit de Napoleó, va entrar a Moscou amb l'exèrcit de Napoleó. L'exèrcit de Napoleó a Rússia és una cosa molt curiosa, va anar de victòria en victòria fins a la desfeta final. Dic que cada vegada guanyava i cada vegada s'afablia més, i Napoleó va entrar a Moscou esgotat i va haver de fugir-ne de seguida, i va cremar la ciutat tant com va poder i van fugir, i va ser encara pitjor la fugida. I Stendhal va explicar que ell es trobava a Moscou quan cremava i que veia com els altres oficials anaven a les cases a robar coses valuoses o coses per menjar, perquè ja pressentien que seria complicat. I es diu que, en canvi, Stendhal, ell va salvar un llibre de Moscou, un llibre de Voltaire que va trobar en una casa. I es va endur aquest llibre per salvar-lo, i només aquest llibre.
Quin era?
No es diu, un llibre de Voltaire. Clar, Voltaire en va fer desenes de llibres, clar. I per tant és complicat saber quin. No sé si és veritat o no, o si és una visió una mica romàntica del personatge.
Però, si més no, és bonica la història.
Però queda bé, que... i jo m'agradaria poder dir que he fet una cosa així.
Clar, què importa si és veritat? Quan ens ha molestat, la veritat? Si més no, si parlem de literatura. Fantàstica història de tots dos, de Casanova, de Stendhal i de Napoleó. Les seves desfetes, això et donaria per molts altres programes. Gràcies, Lluís. Que vagi molt bé.
Fins aviat.
Llibreria Ona, des de l'any 1961, al servei de la cultura catalana, amb un fons especialitzat en català. La trobareu al carrer Gran de Gràcia 217 de Barcelona.
I acabarem avui brindant amb les 20 ampolles dels Banda Verdó. Amb vosaltres, com sempre, Dolors Janol a la producció, Rosa Silloé a la consola i un servidor, David Guzmán. Banda Verdó, vent i botigli diví.
Un articolo molto speciale, la calma del surfista, con lei aspetti l'onda e parti alla conquista di una strada sempre diversa, di una vita che sembra persa, che si riprende in un colpo di reni, con una caduta senza problemi, e servono venti bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la calma serena e orgogliosa, di chi crede, di chi osa, è solo venti bottiglie di vino, chi dice di più, chi dice di meno, chi vuole la calma serena e orgogliosa, di chi crede, di chi osa, alzate le mani, alzate le mani, alzate le mani. Serena orgogliosa di chi crede.
curiosa è solo 20 bottiglie di vino. Chi dice di più, chi dice di meno. Chi vuole la vista serena e orgogliosa di chi crede, di chi osa. Alzate le mani, alzate le mani, alzate le mani, alzate le mani. Per 20 bottiglie di vino, un po' d'erba del vicino e l'emozione dentro al canto, la risata dopo il pianto, finale la carnevale, il diverso diventa uguale, giocatevi il destino, con 20 bottiglie di vino e comprate, gente, comprate, alzate le mani, alzate, al mercato.